Bon dia, són les 8 del matí.
Bon dia per la fred i el sol. Sortint de casa caldrà abrigar-se bé. Tot i això, el sol alleugerirà la sensació hivernal.
Com esteu? Ens escolteu al supermatí. Això és el supermatí, són les 8 del matí d'avui, que és dijous 1 de desembre del 2022. Ja som al desembre. Benvinguts a aquest supermatí, l'informatiu comarcal conjunt que fem les redaccions de Ràdio Palafrugell i de Ràdio Capital, i també en emissió amb Ràdio Bisbal. Comencem el desembre amb fred, ja surt el sol. Avui cel clar, però a partir de la tarda ja començarem a ensumar els núvols que marcaran el dia de demà i de dissabte. Ara mateix tenim 4 graus a Palafrugell, 2 graus a la Bisbal i 6 a Bellcaire. Avui al supermatí parlarem de dues notícies de l'àmbit policial, una sobre un desmantellament d'una gran plantació de marihuana i també una altra sobre una investigació interna a dos càrrecs dels Mossos de la Bisbal per qüestions administratives. Us explicarem que l'Ajuntament de Palafrugell ha decidit aturar la construcció del nou pavelló de l'escola Barceló i Mates i donarem a conèixer la campanya de veïns de Calonge per reparar el seu campanar. I també explicarem les males perspectives de collita de l'oli Déu Empordà per culpa de la sequera. Tot això i molt més al supermatí, en què conversarem amb l'Anna Rivera de l'Hospital de Palamós, ara que comencem a detectar al nostre voltant alguns casos de Covid que se sumen a la possible saturació sanitària per les bronquiolitis. I avui és dijous i explicarem les estrenes de la setmana a cinemes i plataformes amb l'Ignasi Arbat.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Les 8 i 2 minuts, moment de saludar els periodistes que fan possible aquest informatiu. La Maria Alzina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
L'Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia.
I en Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
També tenim en Gerard Escaig, bon dia.
Bon dia.
Desmantellen una plantació de marihuana en una casa de Sant Feliu de Guíxols valorada en 80.000 euros.
Arran de les informacions que els van fer arribar, la unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra va començar a investigar el domicili i va veure que segurament hi havia una plantació de marihuana a casa d'uns consums molt elevats i inusuals. Finalment, aquest dimecres al matí s'ha fet una entrada a la casa adossada de Sant Feliu de Guíxols. L'immoble té 3 plantes i els Mossos d'Esquadra han trobat 500 plantes repartides en 3 habitacions diferents.
I investigats dos càrrecs dels Mossos de la Bisbal.
El cap de la unitat d'investigació i un caporal de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà seran investigats pel jutjat d'instrucció número 3 de la Bisbal, segons ha confirmat el diari El Punt Avui. Els dos agents estan citats a declarar avui dijous en qualitat d'investigats al jutjat de la capital comarcal.
Les 8 i 3 minuts s'atura la construcció de la pista esportiva del Barceló i Mates de Palafrugell.
L'Ajuntament de Palafrugell ha decidit aturar la construcció d'una pista esportiva coberta al pati de l'escola Barceló i Mates. Ho ha fet després de constatar que cap empresa s'ha presentat a la segona licitació del projecte per l'encariment dels materials. I que el Departament d'Educació proposa ara ampliar l'Institut La Sureda als terrenys del mateix pati.
Conseqüències de la situació que estem vivint, en aquest cas de la guerra a Ucraïna i de la crisi de subministraments també, i de la crisi de l'energia, que cap empresa es vol atrevir a fer un projecte amb uns preus tancats prèviament, i a més és un projecte que estava basat bàsicament en ferro i alumini, per tant dues de les dels materials que més estan afectats per aquesta crisi de subministraments. L'altra crisi que tenim ara mateix en marxa, doncs evidentment és la mediambiental, amb una sequera que ens està afectant des de fa setmanes, i precisament per aquesta sequera, que doncs, també des de l'estiu, la denominació d'origen oli de l'Empordà preveu una caiguda d'entre un 30 i un 40% de la collita.
La sequera afecta amb duresa la producció d'olives, que a causa de la falta d'aigua creixen poc i se n'extreu menys oli. Això provoca que el rendiment baixi. Casanovas ho xifra dient que si cada 100 quilos d'olives se'n poden extreure uns 18,5 litres d'oli, enguany seran uns 15 litres per la mateixa quantitat d'olives. De fet, ja l'any passat la collita va ser dolenta, amb una caiguda de la producció de gairebé el 50%. Es van collir 1.500 tones d'olives i la producció d'oli va arribar als 250.000 litres.
Dues notícies de l'àmbit educatiu. Està en marxa el projecte Rossinyol al Baix Empordà.
A finals del mes de novembre, aquest projecte es va posar en marxa en municipis de tota la província de Girona. Aquest projecte és una xarxa innovadora i integrada de relacions pràctiques i dinàmiques entre els estudiants de la Universitat de Girona i alumnes d'origen estranger de centres educatius, amb l'objectiu de fomentar la integració de la ciutadania nouvinguda i la cohesió social.
I Palafrugell acull la tercera jornada d'Educació 360 graus. Ferran.
El pròxim divendres, 2 de desembre, tindrà lloc una nova trobada d'Educació 360, Educació a temps complet. Consisteix en una aliança per fer realitat el dret de tots els infants i adolescents a aprendre, també més enllà de l'escola. El títol de la jornada és l'educació del fora escola, a l'abast de tots els infants i joves.
De Palafrugell a Calonge. Perquè veïns del municipi recullen firmes per reparar el campanar de Sant Martí.
Els calongins impulsen una recollida de firmes per tal de tornar a fer funcionar el campanar i el rellotge de l'església. Des de finals d'octubre, els calongins s'han quedat aturats a 1:15 de la matinada.
I anem fent salts arreu de la comarca, de Palafrugell a Calonge i de Calonge a Torroella, que comença les visites per validar l'accessibilitat dels equipaments turístics.
En base a aquestes visites es farà un diagnòstic de l'estat dels equipaments en matèria d'accessibilitat i unes suggerències voluntàries per millorar-la. Aquest informe, doncs, serà confidencial i les seves conclusions són d'aplicació voluntària.
I a les 8:06 acabarem aquest recorregut informatiu a Begur amb dues notícies. La primera, la pròxima campanya del peix de roca ja comença a escalfar motors amb una jornada dedicada als restauradors.
Dimarts, l'Ajuntament de Begur va participar en una jornada motivacional organitzada per Vins i Caves Peralada amb l'objectiu d'agrair als restaurants participants en la campanya gastronòmica del peix de roca la seva col·laboració en aquest esdeveniment, impulsat pel consistori begurenc al llarg d'aquests anys.
I el passat divendres va tenir lloc al cinema Casino Espai Cultural de Begur un acte obert a la població per presentar la seva nova aplicació, Begur al dia.
Aquesta aplicació l'ha impulsat la Regidoria de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Begur. Per això ens ha visitat el supermatí el regidor que ha encapçalat el desenvolupament d'aquesta proposta, Manel Vallès.
Doncs de seguida escoltarem el que explicava en Manel Vallès. Moment de la previsió del temps. Marc Vila, bon dia.
Bon dia.
El dia ha començat fred. Quins són els detalls del temps que farà avui?
Avui dijous la comarca es desperta amb temperatures pròximes als 0 graus. Preveiem que la temperatura mínima marqui aquest punt i farà que comencem l'hivern meteorològic tal i com ha de ser, amb temperatures baixes. La situació farà que les temperatures mínimes puguin ser una mica més baixes que ahir i amb més extensió. La temperatura màxima tampoc serà gaire alta, li costarà pujar el termòmetre i es quedarà a poc més de 12 graus, que es faran de més bon combatre gràcies al sol que lluirà sense gaire impediments. I és que el dia serà bàsicament assolellat i molt estable, igual que ahir dimecres. De cara a la tarda vespre començarem a notar que el nou episodi es prepara per demà divendres i dissabte, on podríem parlar d'un divendres amb més nuvolositat i un dissabte amb més probabilitat de pluja. Tot i això, encara el pronòstic és bastant incert pels propers dies, però el que sí que és segur és que els termòmetres no remuntaran i l'ambient d'hivern serà viu a la nostra comarca.
Més enllà del Baix Empordà estan passant coses. Per exemple, al Congrés dels Diputats, el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, no es mou ni un mil·límetre sobre Melilla i segueix dient que no hi va haver morts a Espanya. La crisi amb el Marroc, el ministre de l'Interior, es defensa atacant i acusa el PP de deslleial per haver estès dubtes i falsedats sobre l'actuació de la Guàrdia Civil per fer-lo caure. Tot i les investigacions que queda clar, en què queda clar que va morir un immigrant marroquí dins del territori espanyol, just a la frontera amb Melilla, i després van morir altres persones dins de la frontera amb el Marroc. 23 migrants van morir el 24 de juny. Això ja és greu, però encara és més greu quan sabem que una d'aquestes persones va morir en territori espanyol, que la Guàrdia Civil o la Guàrdia, en aquest cas la Guàrdia de Fronteres del Marroc, va matar una persona dins de territori espanyol. Doncs bé, ara ja hi ha investigacions periodístiques que ho certifiquen això, però Grande Marlaska, Fernando Grande Marlaska, no modifica la seva versió i segueix defensant l'actuació policial d'aquell dia que ja passarà la història negra d'Espanya, la història que no volem recordar. o que hem de recordar, però perquè no torni a passar mai més. Una empresa d'armament de Saragossa rep una carta bomba, similar a la que va rebre l'ambaixada d'Ucraïna, en aquest cas a Madrid. La Policia Nacional ha activat un protocol d'amenaces de bomba i els TEDx van fer una detonació controlada del paquet rebut a l'empresa Inzalatza, que és una empresa que es dedica a fabricar armament, l'armament que s'ha enviat a Ucraïna. Un fàrmac redueix el declivi cognitiu de l'Alzheimer, però preocupa pels seus possibles efectes secundaris. Un assaig sobre aquest fàrmac, que es diu lecanemab, permet constatar un alentiment del deteriorament cognitiu en els primers estadis de la malaltia, però també té efectes secundaris i possibles interaccions perilloses amb altres fàrmacs. Tornem al Congrés, ara mateix explicant que el PP esclata contra la ministra d'Igualtat, Irene Montero, per haver-los acusat de promoure la cultura de la violació. Els populars i Vox reclamen la dimissió, un altre cop, de la ministra d'Igualtat, que ha rebut un toc d'atenció de la presidenta del Congrés. I no sé si això, doncs, s'adequa gaire als vostres gustos, als de molta gent que jo conec, sí, en el meu personalment no, però Bad Bunny és l'artista més escoltat a Spotify a tot el món aquest any 2022. Rosalía és l'artista de l'estat més escoltada mundialment i Bad Bunny ja és el tercer any consecutiu en què és l'artista que acumula més reproduccions. Tot i així, la cançó més escoltada és Asiduos de Harry Styles. I encara en l'àmbit musical, ha mort Christine McVie, veu dels Fleetwood Mac i compositora d'alguns dels seus èxits. És autora de cançons com Little Lies Everywhere o Don't Stop. McVie ha mort als 79 anys. És el moment del comentari quan falten 2 minuts i mig per arribar a 8:45 del matí. I avui el comentari l'envia l'escriptor i antropòleg Adrià Pujol.
Mireu, ara fa, no sé, 2, 3, 4 anys, he perdut el compte, de la de comentaris que us he fet aquí setmanalment, cada 2 o 3 setmanes, i em sembla que és el primer cop que m'he decidit a recomanar-vos un llibre, i si no, ja ho trobarem. Mireu, es tracta d'un llibre editat per l'editorial Gavarres, els mateixos que fan aquesta revista tan estimada del país, i és un recull dels articles que va escriure en el malaurat Miquel Pairolí i seguit d'un recull del bo d'en Lluís Freixes i Mascort. Es titula Mirades, aquest llibre. Té un pròleg fabulós d'en Lluís Muntada on s'explica què hi trobareu. Jo us en faig un resum. Si us estimeu les Gavarres, que és gairebé impossible que no, veureu que en Miquel Pairolí i en Lluís Freixes s'hi van passejar, s'hi han passejat, coneixen els racons, les raconades, han parlat de carboners, de pous de glaç, de rieres, d'alzinars... És a dir, tots els topalls d'aquest massís, d'aquest lloc tan especial que són les Gavarres, descrits amb mestratge. Són textos curts, acompanyats amb fotografia, d'aquests dos caminaires, són una pura delícia, caminaires que ben sovint hi van acompanyats d'un busquetà que gairebé en podríem dir mític, que és en l'Eloi Madrià. Us recomano molt el llibre perquè, ja us dic, fa molta companyia. Ara que ve l'època de tancar-se poder una mica a casa i de mirar-s'ho tot des de la finestra estant, aquests textos curts que es llegeixen en 1 minut i mig, 2 minuts i mig, ens recordaran allò que ens espera quan s'acabi la fred, a fora de casa. Insisteixo, molt recomanable, un llibre que a més es pot regalar aquest Nadal, aquest Reis, a la gent que us estimeu, i si hi ha gent que s'estima el país, de veritat que us agrairan per sempre més. Tornem-hi, es titula Mirades i l'edita i el publica l'editorial Gavarres en la secció de narratives. Que vagi molt bé i salut i bona lectura.
Doncs n'haurem de parlar d'aquest llibre també aquí al Supermatí. 1 minut i arribarem a 8:45. Això és el Supermatí, l'informatiu conjunt que escolteu a Ràdio Palafrugell, a Ràdio Capital i a Ràdio Bisbal, en què us expliquem coses que passen al Baix Empordà. Avui parlarem, com us deia abans, amb l'Anna Rivera, directora assistencial del Servei de Salut Integrat del Baix Empordà, per parlar de la situació de la bronquiolitis i també del Covid i com coexisteixen això, la bronquiolitis, el Covid i la grip. Parlarem també amb l'Ignasi Arbat sobre estrenes de cinema, però abans hem de fer el repàs informatiu del dia, començant i situant-nos a Sant Feliu de Guíxols, perquè s'ha descobert i s'ha desmantellat, amb una acció dels Mossos d'Esquadra i la policia local de Sant Feliu, una plantació de marihuana que hi havia en una casa adossada del municipi que estava valorada en 80.000 euros. Gerard Escaig.
Els agents han intervingut unes 500 plantes repartides en tres sales diferents. A més, els responsables de la plantació tenien la llum punxada i es calcula que en 3 mesos haurien defraudat més de 44.000 euros a la companyia de subministrament elèctric. Arran de l'operatiu, els Mossos investiguen dues persones per un delicte contra la salut pública i un defrau elèctric, i properament seran citats a declarar a la comissaria.
L'operatiu va començar arran de les sospites que tenia la companyia elèctrica de frau de consum en aquest habitatge situat al carrer de Conca, de Sant Feliu de Guíxols.
Arran de les informacions que els van fer arribar la unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra, va començar a investigar el domicili i va veure que segurament hi havia una plantació de marihuana a casa d'uns consums molt elevats i inusuals. Finalment, aquest dimecres al matí s'ha fet una entrada a la casa adossada de Sant Feliu de Guíxols. L'immoble té 3 plantes i els Mossos d'Esquadra han trobat 500 plantes repartides en 3 habitacions diferents.
Atenció, 80.000 euros. 80.000 euros al mercat, totes aquestes plantes haurien costat. També s'haurien trobat tots els estris necessaris pel cultiu de les plantes. Hi havia làmpades, ventiladors, temporitzadors, aires condicionats, filtres, extractors, fertilitzants, dipòsit d'aigua... Tot preparadíssim per aconseguir diners a través d'aquestes plantacions. Gerard.
La plantació estava en ple rendiment i tenia cabdells en plena floració. Segons estimacions de l'Oficina Central Nacional d'Estupefents del Ministeri d'Interior, el valor d'aquesta plantació al mercat seria d'uns 80.000 euros. A més, els agents han comprovat que l'escomesa elèctrica estava manipulada amb una connexió il·legal. Es tracta d'una instal·lació molt precària amb un elevat risc d'incendi i electrocutació amb afectacions per la seguretat i salut de les persones.
Investigats dos càrrecs dels Mossos de la Bisbal, el cap de la unitat d'investigació i el caporal de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal, seran investigats pel jutjat d'instrucció número 3 de la Bisbal, segons confirmava el diari El Punt Avui. Els dos agents estan citats a declarar avui dijous en qualitat d'investigat al jutjat de la capital de la comarca. Tot el cas és una qüestió merament administrativa sobre vacances dels agents i sobre com s'haurien gestionat aquestes vacances durant la pandèmia. Maria Alsina.
Els fets pels quals són investigats podrien comportar falsificació documental i malversació de fons públics. Els agents investigats haurien falsificat les hores que els agents de la unitat haurien treballat durant el confinament per la pandèmia de la Covid-19 al març de 2020. A causa de la baixada de feina durant el confinament, es van reduir els efectius i alhora es van augmentar els dies de festa dels agents. Tot i que s'havia reduït el nombre d'agents, el cap de la unitat d'investigació i el caporal investigats haurien fet constar els dies de festa com a dies treballats en el full de jornades laborals. Tal com apunta El Punt Avui, els denunciats són un caporal i dos agents de la mateixa unitat d'investigació. Asseguren que la iniciativa d'apuntar els dies de festa com a dies treballats va ser del cap de la unitat, però que va comportar la complicitat d'un dels caporals de la unitat. La denúncia s'havia presentat el novembre del passat 2021, però va ser arxivada per falta d'indicis. La denúncia també es va notificar al Departament d'Interior, però no es va rebre resposta. Després de l'arxivament, els denunciants van presentar un recurs d'apel·lació a l'Audiència Provincial de Girona, que va reobrir el cas, instant el jutjat de la Bisbal a investigar els fets.
8 i 18 minuts. L'Ajuntament de Palafrugell ha decidit no iniciar, en aquest cas aturar, la construcció d'una pista esportiva coberta al pati de l'escola Barceló i Mates. Ho ha fet després de constatar que cap empresa s'ha presentat a la segona licitació del projecte per l'encariment dels materials i que el Departament d'Educació ara proposa ampliar l'Institut La Sureda als terrenys del mateix pati. Ferran Castelló.
Ara el govern municipal es dona temps fins a finals d'any per avaluar la millor solució. De manera provisional s'instal·larà una carpa perquè els alumnes de l'escola puguin fer educació física. L'escola Barceló i Mates és l'únic centre de Palafrugell que no té un gimnàs o espai cobert per fer-hi les classes esportives. Fins a l'inici d'aquest curs s'utilitzaven unes aules que ara han perdut perquè han passat a ser aules per l'Institut Annex. Per resoldre-ho, el 2019 es va plantejar construir una pista coberta que ha anat endarrerint-se fins ara. L'últim entrebanc ha estat la crisi de subministraments. S'han fet dues licitacions, el procés per escollir l'empresa que farà les obres, però no s'hi ha presentat ningú. Segons el primer tinent d'alcalde, Josep Pi Ferrer, cap empresa es vol comprometre amb un preu tancat per materials com el ferro o l'alumini.
no hi ha hagut cap empresa que ho hagi volgut agafar-ho, val? Per les converses que s'han pogut tenir a la part més tècnica i nosaltres mateixos, també pel coneixement que en tenim, és que el preu que ha sortit és un preu real de fer-se el pavelló ara, però com que hi ha tanta volatilitat en el preu del ferro i de l'alumini del que està planificat, que de fet es va planificar quan encara no hi havia hagut aquesta crisi, les empreses no volen fer aquestes obres amb l'administració pública, perquè els preus, com que els alligues en el principi, si augmenten en el mig, augmenten en el mig.
Veient que és impossible dur endavant les obres, s'ha decidit posar el procés en stand-by i apostar per una carpa provisional fins que s'acabi l'any.
Hem demanat pressupost i mirarem de posar una carpa perquè puguin fer l'educació física en un lloc més tancat. Val? Segurament que no serà 20 per 40, però primer veure com farem, i aquesta setmana ens han de donar els resultats i mirarem de posar una carpa provisional per acabar tot en aquest curs i tenir temps durant uns mesos, val? Un parell de mesos, per intentar acabar de decidir a veure què fem.
En aquesta situació s'hi ha sumat el fet que el Departament d'Educació ara vol ampliar l'institut annex de l'escola, la Sureda, en els terrenys del mateix pati del Barceló i Mates, un pati que sempre ha estat molt orgullós de la gran quantitat. No tenen altres coses, però tenen un gran pati, no? Llavors, la primera opció era ocupar part del terreny d'aquest pati amb una pista coberta, però ara el Departament d'Educació el que vol fer és ocupar part del pati per ampliar l'Institut La Sureda, no? Llavors, una cosa seria incompatible amb l'altra. Per tant, aquestes dues situacions, la situació de la crisi de subministraments i que ningú s'ha presentat a les licitacions, i que, a banda, el Departament d'Educació vol utilitzar ja el pati per ampliar La Sureda, ha fet que, de moment, aquesta nova pista coberta, que ja, recordem, havia d'estar construïda al setembre, doncs finalment no es faci. 8:21. La DOP Oli de l'Empordà preveu una caiguda d'un 30 o un 40% de la collita a causa de la sequera. La sequera afecta amb duresa la producció d'olives, que, per culpa de la falta d'aigua, creixen poc i se'n pot extreure menys oli. Això provoca que el rendiment baixi. Els seus responsables ho xifren dient que si de cada 100 quilos d'olives se'n poden extreure uns 18 litres i mig d'oli, enguany seran 15 litres per la mateixa quantitat d'olives. Maria.
De fet, ja l'any passat la collita va ser dolenta, amb una caiguda de producció de gairebé el 50%. Es van collir 1.500 tones d'olives i la producció d'oli va arribar als 250.000 litres. A més, la problemàtica és difícil de solucionar amb el rec, i és que la zona de cultiu d'oliveres a l'Empordà es concentra a la Serra de l'Albera i a la Serra de Rodes, al nord, al Montgrí i les Gavarres al sud. Són terrenys difícils de regar perquè, com detalla el president de la denominació d'origen, no tenen canals a prop i l'aigua subterrània està massa profunda per extreure-la. Casanova assegura que el rec es pot fer en zones molt limitades i en plantacions joves, però no en les centenàries, que són la majoria. El 90% de les oliveres són en sequer, detalla el president de la denominació d'origen, que considera que s'haurà d'apostar per fer una millor gestió del sòl per afavorir les oliveres. En aquesta línia recomana prendre mesures per fer front a la sequera, aprofitant més l'aigua, com instal·lant cobertes vegetals perquè no passin tanta calor, o eliminar l'herba dels camps per poder aprofitar totes les gotes de pluja per l'olivera. L'oli de l'Empordà s'elabora a partir de tres varietats autòctones i exclusives de la zona, que són l'argudell, el corivell i la llei de Cadaqués, i una varietat tradicional, l'arbequina. L'argudell és la varietat majoritària i la que predomina en cada ampolla d'oli. Per requisits de la denominació d'origen protegida de l'oli de l'Empordà, ha de representar un percentatge mínim del 51% de cada fórmula. La denominació d'origen protegida compta actualment amb uns 500 inscrits, que són majoritàriament explotacions petites. En total, l'oli a l'Empordà es produeix en una superfície de prop de 2.000 hectàrees d'oliveres.
Doncs esperem que, bé, l'oli d'oliva d'aquí de l'Empordà, sempre celebrat, doncs esperem que mantingui la qualitat, i no tenim cap dubte que així serà. 8:24. Calonge recull firmes per arreglar el campanar de Sant Martí. Els calongins impulsen una recollida de signatures per tal de tornar a fer funcionar el campanar i el rellotge de l'església. Des de finals d'octubre, el municipi s'ha quedat aturat a un quart i cinc de dues de la matinada, perquè no funciona ni el rellotge ni el campanar.
El Diari de Girona explica que els veïns demanen al bisbat de Girona i a la rectoria posar-hi remei a través d'un manifest on aleguen que un poble sense campanes és un poble sense vida. Segons exposa un dels impulsors de la iniciativa al Diari de Girona, Xavier Palet, la iniciativa de la recollida de firmes va sorgir després que un grup de veïns posessin en comú la sensació que generava no escoltar el repic de les campanes que fins ara no s'havia aturat. De moment es pot signar a 12 punts i hi ha unes 200 signatures. D'altra banda, el bisbat de Girona, l'entitat responsable de l'equipament religiós de Sant Martí de Calonge, demanarà un pressupost per tal de poder reparar el campanar i el rellotge. De moment, l'organització espera que les despeses les cobreixi l'asseguradora que tenen contractada per l'edifici.
I ara dues notícies en l'àmbit educatiu. Quan falten menys de 5 minuts per 9:15 del matí, en marxa el projecte Rossinyol al Baix Empordà. A finals del mes de novembre, aquest projecte es va posar en marxa en municipis de tota la província de Girona. Un projecte que és una xarxa innovadora integrada de relacions dinàmiques entre estudiants de la Universitat de Girona i alumnes d'origen estranger de centres educatius, amb l'objectiu de fomentar la integració de la ciutadania nouvinguda i també la cohesió social. Maria.
Aquesta proposta esdevé una activitat d'extensió universitària que s'ha creat per teixir una xarxa de dinàmiques entre estudiants universitaris i alumnes dels centres, amb l'objectiu de potenciar la inclusió social, la ciutadania activa i el desenvolupament personal dels alumnes que participen en el projecte, i mitjançant la realització d'activitats programades fora de l'horari escolar amb un mínim de 3 hores setmanals. A finals del mes de novembre, aquest projecte es va posar en marxa en municipis de tota la província de Girona, inclòs el Baix Empordà. El divendres 18 de novembre es van fer diverses presentacions i cerca de voluntaris a municipis com Sant Feliu de Guíxols i la Bisbal d'Empordà. A Palafrugell també es va promoure la cerca de voluntaris per impulsar aquest projecte d'integració i cohesió social a la comarca. A la Bisbal d'Empordà aquesta és la 14a edició del projecte Rossinyol. Hi participen 6 estudiants de la Universitat de Girona que faran de mentores i mentors de 6 nens i nenes dels centres educatius de la Bisbal. A Palamós també s'ha posat en marxa una nova edició del projecte Rossinyol. Es va presentar divendres 25 de novembre i s'allargarà fins a finals del mes de maig de l'any que ve. El projecte Rossinyol a Palamós compta enguany amb la participació de 7 joves mentorats de menys de 12 a 15 anys, estudiants d'ESO a l'Institut Palamós i a l'Institut Escola Vilaromà, i que fa relativament poc temps que han arribat al municipi. Les 7 mentores que acompanyaran aquests alumnes han rebut una formació expressa per dur a terme aquesta funció, i hi són 6 estudiants de la Universitat de Girona i una de l'Institut de la Bisbal.
I l'altra notícia relacionada amb l'educació que us expliquem avui és que demà tindrà lloc una nova trobada d'Educació 360 graus, Educació a temps complet. Consisteix en una aliança per fer realitat el dret de tots els infants i adolescents a aprendre, també més enllà de l'escola. Tindrà lloc, com dèiem, i s'organitza des de Palafrugell. Ferran.
El títol de la jornada és l'educació del fora escola a l'abast de tots els infants i joves. Ho explica la regidora d'Educació de l'Ajuntament de Palafrugell, Mònica Alcalà.
L'educació s'estén a tots els àmbits on ens desenvolupem. No només es cenyeix a l'educació formal de l'horari lectiu de les escoles, sinó que 360 graus implica que l'educació surt de l'escola per convertir-se en tota la franja horària de la nostra vida com a vehicle educatiu.
Es va decidir en els acords de la primera i segona jornades que es van celebrar a Palafrugell. La darrera va ser telemàtica per la pandèmia a l'octubre de l'any 2020. Es treballarà la connexió entre els aprenentatges que es donen en els diferents temps i espais lectius i no lectius, la connexió entre els diversos agents educatius que treballen al territori i la promoció d'itineraris d'aprenentatge personalitzat que connectin l'interior i l'exterior de l'escola. Els aspectes educatius que es desenvolupen fora de les aules és el que es coneix com a fora escola.
Aquelles activitats que es fan fora de l'horari escolar, i quan dic horari escolar em refereixo a el que serien les escoles de primària, però també els instituts de secundària.
L'esdeveniment començarà a les 9 del matí al Centre Municipal d'Educació amb el lliurament de les acreditacions i el material. A un quart de 10 del matí es farà la benvinguda amb les paraules de Mònica Alcalà. A dos quarts de 10 s'exposaran els resultats de la recerca Infants, Joves i Comunitats Resilients, identificació i anàlisi de pràctiques socials i educatives des d'una perspectiva multidimensional i interseccional per fer front a la pandèmia. Ha estat desenvolupat per la Universitat de Girona.
S'han fet entrevistes a joves i a diferents centres educatius per poder extreure aquests resultats que van sobre com hem viscut la pandèmia i com ens ha afectat, quina conseqüència ens ha deixat en els nostres infants i joves després de ja haver-la començat a passar una mica.
Doncs això, recordem, demà a partir de, durant tot el dia, amb altres activitats al llarg del dia, la jornada d'educació 360 graus. Ara mateix estem arribant a 9:15 del matí. Continuem en directe al Supermatí a Ràdio Palafrugell, a Ràdio Capital i a Ràdio Bisbal. S'acosten els mesos en què els refredats i les grips creixen. A més, estem escoltant l'augment de casos de broncolitis arreu de Catalunya i que pot afectar la saturació dels hospitals. Per explicar-nos com es troba la situació aquí al Baix Empordà i a l'Hospital de Palamós i si aquest augment de casos de broncolitis ha arribat a la comarca, ens visita al Supermatí la directora assistencial dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, que és l'Anna Rivera. Bon dia, senyora Rivera.
Bon dia.
Ja hem avançat la pregunta, però com es troben ara mateix els hospitals de la comarca del Baix Empordà? Com estem?
Doncs la situació és bastant equiparable a la que teníem abans de les pandèmies. És a dir, l'hivern típic en què, traient els Covid que tenim, tenim pediatria amb bronquiolitis, amb virus respiratori sincitial, i tenim la planta plena de pacients amb altres patologies cròniques que, degut al fred, aquestes patologies es descompensen. Llavors, i els virus. Llavors, bueno, és el que s'assembla més a l'hivern del 2019, abans de que hi hagués tot el cataclisme que hem tingut i que tota la salut la visquéssim molt diferent.
D'acord. Per tant, és a dir, una situació que ja s'ha viscut a l'hospital, abans de la pandèmia?
Sí, és a dir, l'activitat que estem tenint és molt equiparable a la que teníem el 2019, el 2018, els hiverns. Mm. Clar, però aquí s'hi sumen coses. És a dir, ens hi fa pensar, perquè recordeu que ho havíem dit moltes vegades, que els hiverns durant la pandèmia, com que tots estàvem amb mascareta, havíem tingut moltíssima menys grip i moltíssima menys bronquiolitis en nens, que era una cosa que sorprenia. Clar, a tot això ara hi sumes un hivern normal prepandèmia, dit així, hi sumes els casos de Covid, que no són masses, és a dir, ara, per exemple, a l'Hospital de Palamós en tenim 3 d'ingressats, però que n'havíem arribat a tenir quasi 40, i que molts d'aquests casos són pacients que ingressen per altres motius i que quan els fas la PCR, perquè sabem qui els poses a l'habitació, els hi trobes la PCR positiva. I a tot això també s'hi suma un cansament de tots els professionals, falta de professionals, i això fa que una mica ara el sector salut estigui bastant estirat.
D'acord. Perquè, clar, l'increment de bronquiolitis s'ha detectat, vull dir...
L'increment de bronquiolitis s'ha detectat. L'única diferència aquest any és que ha vingut abans del que estàvem acostumats.
Val.
És a dir, s'ha adelantat unes quantes setmanes, no ens ho esperàvem ara, però si mires la curva, més o menys va pujar igual que els altres anys. El que no sabem és si acabarà de pujar més o no. L'únic que s'ha adelantat. I hem de veure aquesta curva, ens hem fet experts en curves d'aquestes temporades, sí. Aquesta curva, si s'aplana, es queda dalt, o si de seguida comença a baixar com ha fet els altres anys.
Uh-huh. Perquè com afecta la bronquiolitis al sistema respiratori? Perquè sí que és cert que hi ha preocupació, no? Al carrer per aquesta qüestió, perquè és una qüestió que afecta, és una malaltia que afecta sobretot nadons.
Sí, entenc la preocupació, però és a dir, no hem de prendre les mateixes precaucions que hem anat prenent aquests últims anys. Vull dir, que la bronquiolitis al final és els bronquiols dels nens s'inflamen i això fa que els conductes per entrar a passar l'aire són més petits perquè estan inflamats. I llavors són nens bueno, que els costa respirar i hi ha nens inclús que els costa tant respirar que han d'estar uns dies a la UCI. Llavors, el fer nadons és tot una mica més complicat. Però això, insisteixo que això ja era prepandèmia, que l'única diferència que hi ha hagut aquest any, de moment, que ja et dic, aquesta curva hem de veure fins on puja, és que s'ha avançat i que no hem de deixar de prendre les precaucions que preníem ja, o que ja estem prenent ara, que és allò de bueno, si em trobo malament, si estic encostipat, no m'ajuntaré amb gent sensible, dit així, intentaré, quan hi hagi més gent, posar-me la mascareta, vull dir, que no hem de fer res diferent.
Es deia des del Departament de Salut que la previsió és arribar al pic de casos de bronquiolitis ara abans d'acabar l'any. Això és el que sol passar?
No, normalment, ja et dic, s'ha adelantat.
S'ha adelantat,
normalment
ara.
En tenim més entre un any i l'altre. Ha arribat el fet i de seguida ens ha arribat. I ens ha enganxat una mica traspeu, la veritat, perquè no ens l'esperàvem ara. I a més, com que portem un parell d'anys sense tenir-ne, no, tampoc sabíem aquest any què passaria.
Clar, en deies, no? La situació és similar a la d'hiverns prepandèmia, però s'havia arribat en aquests hiverns a la saturació de l'hospital, o no?
Sí que s'havia arribat, i tant que s'havia arribat. La cosa és que se sumen, jo crec, més factors que poder no teníem, o no ens en recordem, no ho sé, Dani, perquè arriba un moment que ja... el que veiem és, estem tots molt cansats, part de patologia respiratòria, dit així, que qui ha estudiat medicina, infermeria, o s'ha fet auxiliar, o s'ha fet auxiliar, ja sap el que ve. Vull dir que la vocació i l'ànim de servei ja hi és. Però a més també ens trobem una població molt sensible i molt demandant. I la població ha aguantat molt, ha fet un esforç molt gros per no col·lapsar el sistema sanitari durant la pandèmia, però evidentment aquí el que hem fet també és que moltes coses no les hem visitat quan tocava, i llavors ara hi ha gent que s'ha de visitar, i a més tot això se'n suma, i és una mica el que et dic, que fa que tot es tensioni una mica, tant l'atenció primària com l'hospital.
En tot cas, la bronquiolitis és un dels factors. Després també tenim la grip i el Covid, no? Que encara continua entre nosaltres,
sí.
Més o menys.
Sí.
Com s'estan distribuint? Trobeu més casos de grip, més de Covid? Quina és la situació ara mateix?
No, de moment grip tampoc és que n'hàgim trobat massa, però és que fa molt poc que ha començat el fred.
Clar.
Pensa que també amb la vacunació també hem notat que la gent no se'ns vacunava perquè creiem que és, a part de que poder... que estem una mica farts de vacunar-nos ja, però aquí hem de fer un plantejament i hem de dir no, toca vacunar-se. Amb la calor costa entendre o costa processar, no sé com dir-ho, que arriba el fred i que és quan arriben les grips. Ara que comença a arribar el fred, ara començarem a trobar aquestes grips i aquests refredats i aquests Covid i tota la patologia aquesta més vírica, no, que apareix amb el fred.
Val. Però la incidència ara mateix és alta?
Tant no.
De grip ja m'has dit que no s'han detectat gaire, però de Covid?
Ni de Covid ni de grip.
Ni de Covid ni de grip.
No.
Val.
No, hi ha virus respiratori sincitial, n'hi ha, però no és un any que diguem, horrorós. No ha sigut d'aquests anys, encara.
Val. Clar, cal tenir en compte...
Insisteixo que encara no estem en el que a altres èpoques ha sigut el pic.
Clar, tenia en compte que, pensant com estàvem fa un any a nivell de Covid, realment la cosa ha baixat moltíssim.
Sí, la cosa ha baixat moltíssim i l'afectació, recordem, que els Covids que teníem fa un any eren pacients que estaven molt afectats, inclús havien d'anar a la UCI. Ara, insisteixo que els Covids que tenim aquí a l'hospital, la gran majoria, evidentment que tenim un pacient crònic que ha agafat el Covid, s'ha descompensat i l'hem d'ingressar, però la gran majoria són pacients que ingressen per altres motius, pediàtrics, per temes del cor, inclús per operar-se, amb una intervenció programada, i quan els hi fa la PCR, perquè aquests pacients han de compartir habitació i necessitem saber si ho són o no ho són, és quan trobem que són positius, però la sintomatologia de Covid no hi és en aquests pacients.
Això a nivell més hospitalari, no? Però segur que la gent, els casos de Covid ja no entre la població, al carrer, no s'estan comptant ja.
Clar, totalment, és a dir, quan ve algú al CAP i et diu que té sintomatologia de virus respiratori, que en altres èpoques de seguida li fèiem la PCR o li fèiem un TAR, si és menor de 60 anys i no té patologies importants, no li fem un TAR. I el missatge que donem és t'has de comportar com qualsevol altre virus respiratori que has tingut altres anys. És a dir, si la sintomatologia d'aquest virus no et deixa anar a treballar, doncs has d'estar de baixa, perquè és igual el nom que tingui el virus. I si tens sintomatologia, has de tractar aquesta sintomatologia, però al final, qui te la causi, és una mica igual, el tractament és més de símptomes. Llavors, el missatge és aquest, i evidentment amb això ja no sabem, quan tenim una persona així davant, si realment és un Covid, si és una grip, perquè tampoc, si no ha d'ingressar, tampoc li fem la prova. Sí, naveguem, i el que donem són les recomanacions clares de virus respiratori.
Això és important, perquè... Clar. M'agradaria acabar l'entrevista sobretot fent un repàs de com ha d'actuar la gent quan es comença a notar refredat, amb grip, amb febre o el que sigui, no? Que ara ens ho deies, no? Hi ha molta gent que automàticament es fa el test de coronavirus.
Que està bé, que és lícit. Que és lícit.
Si aquest test ens dona positiu, quina és la recomanació?
Doncs mascareta tot el dia, perquè recordem que ara el fet de donar-te de com, o sigui, el fet de tenir la baixa o no, que el metge consideri que has d'estar de baixa, depèn de la simptomatologia i no de que tinguis Covid. És a dir, si tu tens febre, estàs molt aixafat, tens molt mal de cap i per la feina que fas no la pots realitzar, tot i el tractament que se't pugui donar, tipus paracetamol i ibuprofeno, llavors es considera que tens la baixa. Clar, si tu tens el Covid, però et trobes bé, perquè t'has fet el TAR perquè tens curiositat i vols saber si realment ho tens, o per què, moltes vegades hi ha gent que viu amb persones grans i diu, no m'ho faig, que així no m'acostaré a l'avi o a l'àvia, o que com diem els meus fills no vagin a veure els avis, o perquè tinc un veí que té una malaltia crònica i no m'agradaria que els nens hi vagin a jugar. Evidentment, doncs t'has de fer el TAR, si saps que és positiu, evitar el contacte amb aquestes persones grans, amb patologies cròniques, que saps que a tenir el Covid pot ser molt, molt pitjor que amb tu, i precaució de que si vas a llocs amb molta gent perquè no et queda altra, que no hi hauries d'anar, pots posar la mascareta, i el tractament és completament simptomàtic, és a dir, paracetamol o ibuprofeno.
Clar, això és, ho dic que ho trobo interessant perquè fins ara doncs, anaven apareixent alguns casos, però segurament ara doncs, entre la població, encara que no es recomptin, però la gent, i de cara al Nadal, potser la gent també té més interès en fer-se un test i veiem que per assegurar-se, no? Llavors és important saber això que ens deies, no? Que si un test positiu no equival automàticament a la baixa, sinó que hauries de trobar-te malament. Però...
Exacte, Dani, però tot això jo afegeixo ara que parles de les festes de Nadal, si em deixes.
Sí, i tant.
Que la millor manera de passar les festes de Nadal tranquil, sobretot quan parlem d'avis, és que es vinguin a vacunar. És a dir, quan fem aquests celebracions de Nadal que som tants a casa, que a més estem tots acumulats en un menjador petit, perquè les cases tampoc tenen menjadors massa grans amb finestres tancades perquè fa molt fred, el millor, i com podem estar més tranquils, és que tots els avis que tenim allà estiguin vacunats de la grip i de la quarta dosis del Covid, i que la resta de gent porti la tercera, perquè és la millor manera de que, com a mínim, si allà dins hi ha un Covid, ens agafi el més forts possible. Llavors, per vacunar-se de la grip i el Covid, ja sabeu que podeu trucar al call center, podeu demanar cita a vacunaciocovid.cat, podeu aparèixer a Sant Antoni de Calonge, que us posaran la tercera dosis també del Covid, i d'adelantar-te també que la setmana del 12 de desembre fins al 16 obrirem tots els CAPs, un dia cada CAP i un dia a l'hospital, perquè la gent es pugui venir a vacunar sense cita. És a dir, que si em fa mandra trucar, em fa mandra demanar cita per internet, perquè trobo que és un lío, i aquella setmana ho teniu més o menys bé, cada dia de 10 a 2 i de 4 a 7 trobareu un lloc al Baix Empordà on podreu entrar i us podreu vacunar, tant de la tercera dosis o quarta dosis del Covid com de la grip.
Perquè ara qui de la grip qui, i del Covid, qui es pot vacunar amb la tercera dosi en el cas del Covid?
Vale, a la tercera dosi, en el cas del Covid, recordeu que són tots els majors de 18 anys. De 12 anys, perdó.
Val, i després hi ha, la quarta dosi, no?
I llavors hi ha la quarta. Ojo, és a dir, tothom que tingui la primera i la segona s'ha d'anar a posar la tercera. Recordeu que quan ens volíem posar la tercera va ser allò que... els majors de 18 anys, eh? Va ser allò que hi va haver gent que va agafar el Covid i vam dir, no, fins que no passin 6 mesos no et pots tornar a posar la tercera. Us en recordeu, eh? Què ens va passar això?
Sí.
A l'hivern de l'any passat. Llavors, aquesta gent se'ns ha quedat una mica penjada. Aquesta gent, quan van passar els 6 mesos, i ara estiu, i no hi van donar importància o no se'n van recordar, i aquesta gent ens ha quedat una mica penjada. Per tant, aquesta gent que ens escolti pot anar a un dijous de cada 15 dies, i el primer és aquest dijous, a Sant Antoni de Calonge, sense cita, que li posaran la tercera. Si truca al call center, també li donaran cita en el CAP per posar la tercera. L'altre grup són els majors de 60 anys o persones amb patologies de risc. Aquesta gent, o embarassades, s'han de posar la de la grip i ja es poden posar la quarta dosi del Covid.
Majors de 60?
Mm.
Molt bé. Perfecte.
Sí.
Doncs bé, sobretot, jo crec que ara segurament és el moment més adequat, no?
Pensant en les festes de Nadal, Dani, el que dèiem, sobretot els majors de 60 anys, que vagin a les celebracions amb el torró i la vacuna sota el braç.
Exacte. Sí, sí. Per cert, les vacunes d'ara ja són les adaptades a Omicron i a noves variants?
Sí, sí.
Molt bé.
Sí. Sí, és important, perquè feia molts dies que no parlàvem, Dani?
Sí.
La primera i la segona dosis és un tipus de vacuna, és a dir, aquella gent que encara no se l'ha posat i s'ho vol pensar, aquells sí que han d'anar tots a Sant Antoni de Calonge, que és on tenim el tipus de vacuna per la primera i la segona. I les dosis de record, que serien la tercera i la quarta, és un altre tipus de vacuna.
D'acord. Doncs apunteu-vos, oi? A més, si algú vol recuperar tota aquesta informació, segur que les xarxes del CIBE o a la web del CIBE està ben, tot ben explicat qui, com que, i on, sobretot, es pot vacunar de cadascuna de les grips en cadascun dels casos, no?
Totalment. Qui tingui un dubte, qui no, que truqui al CAP, pregunti i tots els dubtes que siguin resolts. Però la millor opció per passar el Nadal tranquil és vacunar-se.
Anna Rivera, directora assistencial de Salut del Baix Empordà, gràcies per passar de nou pel Supermatí, per explicar-nos-ho tot tan amenament. I no sé si hi ha alguna altra cosa, algun detall que ens haguem deixat i que vulguis que creguis que és important explicar a la població.
No, el tema el que hem dit, Dani, el tema de la vacuna i el tema de la precaució. La gent que tingui símptomes, sobretot que tingui la precaució de no acostar-se a la gent gran o la gent que té patologies de risc.
Fantàstic. Doncs Anna, gràcies.
A vosaltres. Que vagi bon dia.
Adéu, bon dia. Doncs de seguida passarà per aquí l'Ignasi Arbat, que parlarem de recomanacions de cinema i de sèries, però abans, quan arribem a 9:15 del matí, dues notícies que ens porten cap a Begú. La primera, que la pròxima campanya del peix de roca ja comença a escalfar motors amb una jornada dedicada als restauradors. Gerard Escaig.
Dimarts passat, 29 de novembre, l'Àrea de Promoció Econòmica i Turisme de l'Ajuntament de Begú va participar en una jornada motivacional organitzada per Vins i Caves Peralada amb l'objectiu d'agrair als restaurants participants en la campanya gastronòmica del peix de roca la seva col·laboració en aquest esdeveniment impulsat pel consistori begurenc al llarg d'aquests anys. A la trobada hi han assistit prop d'una vintena de persones, entre elles representants del sector de la restauració participant en la campanya del peix de roca, el regidor de Promoció Econòmica i Turisme de l'Ajuntament, Eugeni Pi Bernat, i les tècniques municipals de Promoció Econòmica i Turisme, Helena Ponsatí i Laura Baquer. L'objectiu de la jornada era poder conèixer de primera mà les noves instal·lacions de Vins i Caves Peralada.
I divendres passat el cinema Casino Espai Cultural de Begú va acollir un acte obert a la població del municipi per presentar la nova aplicació, Begú al dia, una aplicació que ha impulsat la regidoria de participació ciutadana de l'Ajuntament. Ens visitava ahir al Supermatí el regidor que ha encapçalat el desenvolupament d'aquesta proposta, en Manel Vallès.
La intenció d'aquesta aplicació és fomentar la participació ciutadana al municipi de Begú. Manel Vallès explica que aquesta aplicació vol ser un referent a l'hora de rebre notícies al municipi. A més, Begú al dia reuneix diferents apartats que destaca el regidor.
Reuneix diferents ingredients, com pot ser doncs, una agenda, com pot ser un conjunt de recursos, de telèfons d'interès, enllaços, etc. I després també hi ha una part que és la que més ens interessa, és la part de participació, que ens permet qualsevol ciutadà que estigui al poble i, a més, qualsevol ciutadà que estigui al poble pot passar el que és una incidència o fer un suggeriment i l'aplicació, a més, ho geolocalitza.
Els avantatges d'aquesta aplicació se centren principalment en facilitar la comunicació entre els ciutadans de Begú i el consistori. Manel Vallès afirma que aquesta aplicació va néixer amb la voluntat també de facilitar la participació ciutadana. L'aplicació ja està disponible a la Play Store i a l'Apple Store, posant només Begú al dia. L'aplicació la van crear el grup emprenedor de WeTown.
Passen 3 minuts i mig de 9:15 del matí.
Les estrenes de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat.
Ignasi Arbat, bon dia.
Hola, bon dia, Dani.
Com estàs? Molt bé.
Molt bé. Sí. Escolta, arriben mesos d'estrenes a tope.
Sí?
Portem uns dies ja, sí. O sigui, plataforma, cinema... És com el carro aquell abans de Nadal, de tot el que ha de sortir, doncs...
Molt bé.
Aquests dies és un no parar.
Per fi, no? Ai, mira, ara havia carregat a YouTube el tràiler de la primera pel·lícula i he vist a la dreta un tràiler d'una sèrie que és allò plaer culpable... que es veu que ha sortit fa poques hores el tràiler de la tercera temporada d'una sèrie que a mi em sap greu, em fa vergonya fins i tot reconèixer que m'agrada bastant, però és Emily in Paris.
Va, tots en tenim alguna, sí. No et preocupis.
I aquesta és el meu plaer culpable. I veig que ha sortit el tràiler, suposo que sortirà aviat la nova temporada. I ens agrada bastant aquesta sèrie. Doncs escolta, jo, abans que marxés de vacances dèiem, és un desastre tot, no està sortint res, i ara sembla que la cosa s'anima, no?
Sí, sí, ja fa unes setmanes que s'està animant i aquesta setmana per mi arriba una de les pel·lícules, no sé si de les més esperades de l'any, però d'aquesta tardor sense cap mena de dubte.
Més que res perquè en algun moment haurem de començar a fer apostes pels Òscar i de moment del que ens has explicat almenys aquest trimestre tampoc no hi ha cap pel·lícula que pugui ser estirant.
Pensa que moltes sí que s'han estrenat als Estats Units, aquí encara no, aquí i aleshores aquestes que més van de cara a premis ens començaran a arribar a partir de gener. Mm-hmm.
Clar, jo, sincerament, ahir era el dia de l'espectador, vaig dir, va, anem al cinema, i no vaig trobar res que em cridés l'atenció, que digués, va, vaig a veure això. Suposo que ja comencen a arribar les coses a partir d'ara, però al moment...
Mira, has vist El món estrany, la de Disney?
No, està bé?
Està bé.
Sí? Sí. Vaig llegir un titular. Que és uno de los mayores fracassos de Disney de les últimes dècades.
Bueno, això potser perquè ells han volgut, perquè la pel·lícula ha passat sense promocionar-se amb prou feines. No sé si pensant en la plataforma i que, saps, ens estalviem aquests diners per promocionar-la en cinemes.
Bueno, és, segurament anirà a plataformes ben aviat, no?
No han anunciat data, però podria ser que anés, doncs, per alguns dies d'aquests de Nadal, ja ho veurem.
Estan fent coses estranyes, aquests de Disney, no?
Molt.
De fet, han recuperat l'antic president, no? De l'antic president que va marxar fa uns anys i va dir que no tornaria mai, doncs ara l'han recuperat per veure si ho refloten, no?
Sí, una mica, posar una mica d'ordre, que jo crec que els hi fa una mica de falta, perquè l'últim parell d'anys sí que no estan forts com abans.
Doncs va, fem el repàs de les estrenes que trobarem a grans sales, després parlarem també de les estrenes d'aquest cap de setmana als cinemes de proximitat, perquè aquí a Palafrugell hi ha una de destacada, de molt destacada, que vull comentar també amb tu. Quina és la primera?
Doncs El menú, de menú.
¿Cabremos todos ahí?
Seguro, 12 clientes en total.
¿Y así ganan algo?
1.250 por cabeza.
¿Qué comeremos, un Rolex?
Uno de sus clásicos.
Aquesta és la que deies que és allò, una de les grans estrenes?
Exacte, una de les grans estrenes que tenim aquesta setmana, que és una pel·lícula que està protagonitzada per Anya Taylor-Joy, que això ja és motiu suficient per anar al cinema a veure-la. Sí. Està acompanyada del Ralph Fiennes, que també, doncs, a tope, i el Nicholas Hoult, doncs, que és el que acaba de completar aquest trio de protagonistes. En aquest cas és una jove parella que decideix, doncs, tenir una experiència culinària d'aquelles fora de sèrie, no? Van a un restaurant, en un lloc molt exclusiu, val una pasta, i el chef és el Ralph Fiennes. I aleshores... Bé, veurem a veure què passa amb aquest xef, perquè no serà només estrictament un xef. Diguéssim que allà entraran en una mena de joc macabre del qual serà complicat de poder-ne sortir. O sigui, comèdia negra i misteri i una mica de sang.
Això és candidat als Òscar o no tant?
No ho sé. Per mi podria ser-ho, però esclar, és que els Òscar s'estan convertint en una cosa molt estranya i avui en dia és difícil definir-ho, no?
Home, veient el tràiler, ve de gust, veure-la. Està bé.
Molt. Sí, bé. Sí, això d'aquests... Bueno, una mena de joc de cartes, però així en plan negre. No?
que de vegades ja ho és, el joc de cartes.
Sí, tant i tant.
Molt bé, doncs el menú. Espera, dona'm un segon perquè ara he de buscar el següent tràiler, que aquí avui vaig tard. Ai, aquesta, he vist el tràiler molt allò que et va sortint a Instagram i tal, com anuncis, i em crida l'atenció. No sé què ens trobarem amb aquesta pel·lícula. Estem parlant, evidentment, de Noche de Paz, que sona així.
Hace 3 horas parecía ayer.
No vas a conducir, ¿verdad?
Yo guío un poco, pero los renos pilotan solos.
Este es mi cuarto año de Santa Claus. ¿Cuánto
lleva? Noche de Paz, ¿no?
Exacte, això, clar, si diguem que el director és Tommy Wirkola, que és un director noruec, director de Zombies Nazis, Zombies Nazis 2.
Si no n'hi havia prou amb Zombies Nazis no. 1, va fer les dues, no?
La 2, Hansel y Gretel, Cazadores de Brujas, i El viaje, que és una comèdia negra que també està a Netflix, que es va estrenar l'any passat. És un director de comèdia, en comèdia gore i comèdia negra, que és... divertidíssim el Tommy.
Un segon, perquè no sé si ha quedat clar com començava el tràiler. Us heu d'imaginar el Pare Noel en una barra d'un bar amb una cervesa a la mà i comença així el tràiler. Aquest és Pare Noel.
Exacte. Sí, senyor. Pare Noel, que és David Harbour, en Hopper, de Stranger Things.
Val. Ah, molt bé, d'acord.
Sí. I res, doncs aquí és un... A veure, els productors d'aquesta pel·lícula són els mateixos, crec, que els de Nadie, que és aquella pel·lícula que també tenia un punt així John Wick. I en aquest cas, doncs, posem en aquesta situació el Pare Noel. És a dir, el Pare Noel entra a deixar regals en una casa d'una família, que és una família rica, adinerada, i entren uns lladres, a cop de metralleta, a robar el que tenen a la seva caixa forta. Aleshores, allà arriba Santa Claus a deixar els regals, es troba aquesta gent, i Santa Claus què decideix? Doncs agafar un martell i començar a carregar-se els lladres que estan assetjant aquesta família.
Bueno, escolta, però... Vull dir, bé o allò... O ens agradarà o no?
Home, si us agrada l'humor de Tommy Wirkola, us agradarà. També és comèdia negra, eh? Jo li tinc moltes ganes perquè m'agrada molt aquest director. És molt desfassat en quant a les imatges, en quant al gore, i la seva estil de comèdia és molt bo. Recordo una mica el de Sam Raimi, de Possession Infernal... I bé, està bé, jo li tinc moltes ganes de veure, la veritat.
Noche de Paz, veig que en la versió original jugaran una mica més amb el joc de paraules i el títol és Violent Night, com de Silent Night.
Exacte.
Aquí sí, aquí... Noche de Paz.
Aquí li haurien de dir Noche de Violència, o sigui, el que passa que potser els...
Sí, exacte.
O sigui, és que clar, és que no sé. O si no, deixa-li el títol en anglès, perquè al final aquí és un joc de paraules que el mates, o sigui...
Sí. No, i segurament, doncs, hauria agradat igual, Violent Night, no sé.
I, evidentment, i segurament funcionaria millor la pel·lícula, però bé.
Val, molt bé. Doncs, ara veig que parlem de sèries. Espera, abans, parlant de sèries, he començat a veure 1899.
Ai, què tal?
Digue-m'ho tu, què
tal? És que encara no he començat, estic acabant... una, que és The Banner of Heaven, de l'Andrew Garfield, que m'està encantant,
sí.
I res, me queda un capítol i quan acabi, doncs, començaré aquesta, vull dir... Saps què passa? Que a vegades començo 20 sèries alhora i tinc moltes començades, però m'acosta acabar-les. Doncs... I ara, doncs, anem fent així a poc a poc. Acabo una i ja començo l'altra.
Aquesta m'ha costat agafar-li... Ara, mira, ara tinc ganes d'acabar-la, però per acabar-la, saps? Per dir, mira, l'he començat i l'acabo. No és allò que diguis, va, quina passada. Però bé...
T'agradava Dark o què?
No l'he vista. No la controlo. Anem amb una sèrie a Disney Plus, no?
Sí, correcte.
Com es diu?
Willow.
Què és luz i què és oscuridad? Ahora, olvídalo todo y ven conmigo. Willow.
Home, el trailer em crida l'atenció. Lucasfilm, veig.
Sí, és Lucasfilm, aquesta, doncs, és... bueno, Willow és una pel·lícula de l'any 1988 que estava protagonitzada per el Warwick Davis. Warwick Davis, recordem que és aquest actor nan que va protagonitzar El retorn del Jedi i era el dels protagonistes dels Ewoks. I ja tenia treball amb Lucasfilm, amb George Lucas, i George Lucas... va decidir crear una nova fantasia una mica inspirada en Tolkien, amb nans, orcs i coses d'aquestes, no? Un conte medieval, amb bruixes, poders, etc. I és una pel·lícula de culte de l'època, no? Dels anys 80, més apareixia el Val Kilmer també, etc. I ara, doncs, com que Disney va comprar Lucasfilm i està tirant de les franquícies de Lucas, una de les que quedava per explotar, doncs, és Willow, n'ha volgut fer, doncs, aquesta sèrie, que de moment tindrem un capítol per setmana i que segueix el personatge de Willow Oakfoot, que és el protagonitzat per Warwick Davis, amb un nou equip, en aquest cas d'inadaptats, que fan una missió de rescat i que comencen a explorar aquest món màgic que ja coneixíem a la pel·lícula, però actualitzat, amb els efectes especials d'avui en dia. I...
En Warwick Davis, el professor Flitwick de Harry Potter, no?
També, correcte, veus? molt bé.
Escolta, bueno, la resta d'estrenes, que ens queden menys de dos minuts, tenim, bueno, Venus o Your Christmas or Mine. Val la pena alguna de fer una ressenya?
Mira, Venus a mi no em va agradar. És l'última del Jaume Balagueró. molt, molt fluixeta.
Doncs ja està, deixem-ho aquí, següent.
No, no m'agrada. I la següent és Your Christmas or Mine, que això és una comèdia d'aquestes romàntiques nadalenques que arriba a Amazon Prime Video, i és la història d'una parella superenamorada que ha de passar el Nadal, diguéssim, cadascú que és els seus pares, però es divideixen en trens diferents, s'ho repensen i diuen, bé, doncs aniré a casa teva. El que passa que tots, els dos pensen el mateix. Es canvien de tren i aleshores aquest tren porta a casa dels pares que no són els seus.
Bueno, el punt de partida no està malament.
Sí, sí. I a partir d'aquí, quan arriben allà, doncs neva molt, no poden marxar, s'han de quedar a casa dels pares que no són els seus i, bueno, veurem doncs, quina és la relació amb els pares de la teva parella quan no hi és la teva parella.
Ràpidament, aquest cap de setmana a Palafrugell, al cinema del teatre, tenim a Suro, una pel·lícula també molt relacionada, evidentment, amb Palafrugell,
sí,
de Miquel Gurrea, amb Vicky Luengo i Pol López, que, de fet, va rebre un premi de l'Associació d'Empresaris del Sur aquí de Palafrugell. També tenim a Los Pasajeros de la Noche i a Torroella aquest cap de setmana, El Cuarto Pasajero, pel·lícula d'Àlex de la Iglesia. Ignasi, que vagi bé.
Doncs que vagi molt bé, fins la setmana que ve.
Setmana
o no,
que ve.
Perquè és festa, no?
La
no.
Setmana que ve dijous és festa. És festa, fem festa, sí. Molt bé. Doncs va, fins l'altre.
Vinga, una abraçada. Adéu.
I ràpidament acabarem aquest supermatí. Nosaltres tornem demà a les 8 del matí. Que vagi molt bé el dia. I recordeu, ens tornem a trobar demà aquí explicant notícies del Baix Empordà. Adéu.